Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Juan Carlos Valero, de ABC. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Laiva Anguera, de l'independiente.com. Molt bona tarda, Laiva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda també al Carles Escola. Carles, molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per incorporar-te a les converses del cap de setmana. Ell és el delegat de l'Agència CIF Catalunya. I bé, gràcies un cop més per estar present amb nosaltres avui i bueno, participar en el programa d'avui, que té com a protagonista la senyora Alicia Romero. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és la portaveu parlamentària del PSC i número 2 de les llistes dels socialistes de cara a les autonòmiques del dia 12 de maig. Senyora Romero, dels 6 de les anteriors llistes ha passat al número 2. Això es diu recompensa la feina ben feta, veritat? Vostè ha gestionat bé el grup parlamentari, diuen, les cròniques periodístiques així ho diuen, han negociat els pressupostos, que finalment no van poder tirar endavant, i el seu jefe, el senyor Illa, doncs, bueno, l'ha dit, escolti, la senyora Romero mereix una bona recompensa. Número 2. S'ho esperava?
Bé, jo, a veure, fa 3 anys el Salvador em va fer portaveu, crec que em va sorprendre més que fa 3 anys em proposés fer de portaveu del grup parlamentari que no pas ara, potser perquè ara era una forma més natural, no? Porto 3 anys treballant al seu costat, crec que sincerament aquest grup parlamentari de 33 diputats hem fet una bona feina, tant a l'oposició com en aquesta fórmula que hem iniciat, no?, de govern alternatiu per construir una alternativa, i bueno, doncs aquesta bona feina, doncs jo crec que bueno, s'ha volgut també plasmar la llista, no només amb el meu nom, sinó amb el d'altres, però òbviament jo li agraeixo molt la confiança al Salvador i espero, en fi, que puguem seguir treballant junts i arribant al que és el nostre objectiu, que és el govern de la Generalitat.
Molt bé, ja veurem, això serà el dia 12 de maig, el dia de les eleccions, abans, precampanya, la que hi som ara, després la campanya, crec que es tornarem a situar com a elements claus d'aquesta campanya en el famós bucle del referèndum, l'amnistia, el finançament singular, o s'hauria d'intentar tocar qüestions que afectin molt més els ciutadans, senyora Romero?
Nosaltres parlarem de les coses que creiem que preocupen a la gent, no només perquè ho pensem nosaltres, sinó perquè ho diu, per exemple, el CEO, no? L'enquesta del CEO diu que la major preocupació en aquests moments de la gent és la sequera. Com li afectarà la sequera? Arriba l'estiu, fa calor, com li afectarà això en el seu dia a dia? I no tant altres aspectes, no?, com les relacions que té Espanya, que ja diu el CEO que preocupen el 9% dels ciutadans. Per tant, nosaltres seguirem insistint, com portem insistint aquests darrers 3 anys, en què hem de parlar de les coses que afecten el dia a dia de la gent, que és la salut, vol dir les llistes d'espera, tota la dependència, que afecta cada vegada més gent, perquè gràcies, doncs, a la situació
i a l'estat del benestar.
Sí, però,
des del 2006.
Però és veritat que vivim més anys i, per tant, també necessitem uns altres recursos diferents per a la nostra gent gran. També la gent es preocupada per l'escola, perquè veu que les dades de PISA ens posen a la cua i, escolta'm, a Catalunya havíem sigut sempre molt forts amb l'àmbit de l'educació, amb les infraestructures, que, escolta'm, veuen com s'amplia l'aeroport de Madrid i no el de Barcelona. Per tant, jo crec que la gent té ganes de parlar d'aquestes coses i és el que nosaltres farem. Òbviament, no evitarem cap debat, però el PSC parlarà de les coses que estem convençuts que la gent li preocupen.
Veurem com irà la campanya i la precampanya. Parlava de la sequera, vostè, senyora Romero. Vostè, el PSC, vostès són favorables a la interconnexió de xarxes per acabar, no que vingui permanentment aigua de l'Ebre cap a l'àrea metropolitana, sinó quan faci falta obrir l'aixeta?
Nosaltres som partidaris de que es fagin les infraestructures i es posin al dia perquè no estiguem pendents del cel, exacte, de la pluviometria, que es diu, no? I si haguéssim fet la feina ben feta, ara no estaríem pendents de si plou. No s'ha fet aquests darrers 10 anys perquè hem estat distrets amb altres coses, que si votem, que si la independència, i no ens hem preocupat de les coses que afecten el dia a dia. Nosaltres diem, escolta, posem en marxa totes les infraestructures. Ara som partidaris de fer les desaladores, potabilitzadores, i si féssim el que ja nosaltres vam posar al pressupost de l'any 2023, sobretot podríem abastir amb aigua els 5 milions de ciutadans i d'empreses que hi ha a l'àrea metropolitana. Per tant, fem això i tindrem aigua de sobres. I això són 2 o 3 anys, tampoc és molt temps, no? I en tot cas, aquest és un debat etern, el de la connexió de l'Ebre.
Sí.
Bueno, jo també vull recordar que a l'època de Montilla es va fer una primera inversió.
Hi ha un tros fet.
Sí,
hi ha 40 quilòmetres.
Hi ha un tram fet i, per tant, doncs, bueno, jo crec que és un tema prou important com perquè es parli i es consensui. Jo crec que hi ha alguns estudis interessants que han fet els col·legis d'enginyers i, bueno, crec que és un tema que s'ha de parlar també amb el territori, perquè molt sovint l'Ebre Ebre s'ha trobat i se sent menys tingut per la falta d'inversions i diu, home, i ara a sobre vostès volen treure'm l'aigua. Bueno, doncs, sí, però
tampoc que diuen... és d'ells l'aigua, senyor Romero.
No, si estic d'acord, no dic que ho comparteixi, vull dir que també ho diuen, i és veritat que a vegades també hem d'entendre que hi ha parts del territori de Catalunya que s'han menys tingut, perquè critiquem el centralisme de Madrid, però aquí també tenim centralisme a Barcelona, no? I per tant, bueno, nosaltres creiem que s'ha de fer el màxim d'infraestructures que es puguin per no dependre de la pluviometria, i aquesta està sobre la taula, doncs també que es parli on s'hagi de parlar i sobretot que ho consensuem, perquè crec que enfrontar territoris com enfrontar sectors econòmics no és el que li convé al país. No
és, és un mal negoci. Vinga, micròfons oberts, Carles, Iva o Juan Carlos.
Doncs,
Iva, vinga,
som-hi. L'agafo jo per continuar parlant d'inversions, d'infraestructures i d'execució, perquè les dades d'execució a Catalunya són un autèntic desastre. Són un autèntic desastre quan parlem dels pressupostos del govern espanyol. Els últims anys, fins i tot amb ministre socialista del PSC de Gavà, eren execucions per sota del 50%. I ahir, el dijous, vam conèixer les dades dels fons europeus i Catalunya també està a la cua. En aquest cas, responsabilitat de la Generalitat. Què passa a Catalunya? No sabem... O sigui, ens menja la burocràcia més que els altres, que estem fent tan malament.
A veure, és veritat que Catalunya té un problema de burocratització, en general l'administració, però a Catalunya veiem que tenim alguns problemes i que no estem probablement posant el foc en aquí. No? I ho dic perquè, per exemple, a Catalunya tenim 15 impostos propis creats pel govern de la Generalitat, 15 impostos que bàsicament paguen les empreses, perquè no preocupem els ciutadans, i en canvi la següent comunitat autònoma que més impostos propis té en té 8. Què generen aquests impostos propis? Més burocràcia. Moltes vegades el cost que té la gestió d'aquest impost és més gran que el benefici que en treus, no? I això és tan greu que més de 400, em sembla que són quasi bé 500 empreses de la zona de Lleida, no? Amb un estudi que va fer la Cambra de Comerç, doncs s'han anat a viure, a traslladar la seva seu a la Franja. Per què? Bueno, per estalviar-se alguns impostos, la burocràcia d'aquests impostos i també alguns altres tràmits. No és veritat que hi ha comunitats autònomes que estan avançant, agilitzant, simplificant tràmits. Aquest pot ser un motiu. Ara bé, amb les infraestructures jo també vull dir algunes coses. És veritat que l'Estat no té la inversió que ens agradaria, el tant per cent d'execució que ens agradaria, això és veritat. També vull dir que està invertint quasi bé més en números totals, absoluts, l'Estat que la Generalitat a Catalunya, és a dir, que això també val la pena tenir en compte. I moltes vegades és que aquí no tenim clares les coses. Podien haver vingut 1.700 milions d'euros per l'aeroport i aquí uno sí, los otros no, bueno, vale, a ver. És que aquest també és un problema. A Catalunya ens costa posar-nos d'acord. Fa un any hi havia llavors la ministra Raquel Sánchez, es van pactar unes encomanes de gestió per tot l'eix pirinenc, per la C32, per l'AP7, i encara no tenim això confirmat, perquè encara Catalunya no ha decidit per què o a quines inversions dedicarà aquests 900 milions, i que ens costa molt a vegades també posar-nos d'acord aquí per els recursos que s'han de destinar. I van passant el temps, no? O sigui que aquí, a vegades, amb la no execució del 100%, té a veure, a vegades, la burocràcia, té a veure que no ens posem d'acord, i això, doncs, evidentment, s'ha de resoldre. I, bueno, en fi, la nostra proposta, una de les nostres propostes és justament la simplificació administrativa, la racionalització de l'administració, hem de reduir tràmits, això és que s'ha de fer, i per tant, doncs, en aquí insistirem en el nostre programa electoral.
I reducció d'impostos autonòmics, poder també?
Volem fer una anàlisi, sí, sobre aquests impostos autonòmics, perquè és veritat que no té molt sentit. És que alguns recaptem molt poc per tota la burocràcia que generen i la gestió que li genera a l'Agència Tributària de Catalunya, no? Per tant, haurem de veure també aquests impactes per valorar-ho, perquè és una queixa insistent de moltes empreses, i vull dir, no empreses de l'IBEX, que a Catalunya la majoria de les nostres empreses són empreses petites, que
tenen i particulars
clar,
també,
entre una i deu treballadors i autònoms, i per tant, escolta'm, jo crec que també està bé saber qui pot beneficiar segons quines mesures.
Senyor Escolà, endavant.
Sí, jo li volia preguntar a la senyora Romero
si sobre una mica més el micròfon.
Un altre dels temes importants de campanya, no?, que serà el tema del finançament. Parlar de les coses importants, però una que hi ha per sobre de totes les coses importants segurament és, evidentment, el finançament de Catalunya. Per ara sabem de vostès que han rebutjat la proposta d'Esquerra Republicana que proposen un finançament singular per Catalunya. Però no sabem ben bé quina és la seva proposta de finançament, o si ens podria fer 5 cèntims d'això.
Sí, ara estem acabant de redactar les propostes pel programa electoral, a les que ens presentem el nostre compromís, diguéssim, amb els ciutadans, i amb aquest tema nosaltres hem rebutjat la proposta del govern, primer per una cosa fonamental, un element fonamental, que és que no l'han treballat amb ningú. Nosaltres vam demanar a la consellera Garriga que si treballaven una proposta de finançament seria bo pactar-lo amb el màxim de forces polítiques, entre altres coses perquè tens més força i més legitimitat quan vas a Madrid a defensar-lo. Si és una proposta només del govern, d'un govern en minoria amb 33 diputats, no és el mateix que si vas amb 100. No? Això no se'ns va voler escoltar, no es va voler compartir aquest treball, que sí que han fet altres comunitats autònomes, com va fer el País Valencià, que va crear un grup de treball al Parlament, amb experts i amb tots els seus parlamentaris, i van sortir fins i tot amb el suport del PP a defensar una proposta de finançament. Això és el que ens hagués agradat a Catalunya. Ells no ho han fet. Bueno, i nosaltres això no ens ha agradat, i després creiem que és molt poc solidari, no? I també és poc rigorós. Primer perquè el que planteja és: jo ho recapto tot, tots els impostos els decideixo jo normativament com s'acaben de configurar, el recapto, el gestiono i ja dono un fons de solidaritat, però no diu ni com el fons, ni de quin tant per cent, ni com es calcularà. És a dir, és molt poc concret. Senzillament és un document molt ampli que es passa, diguéssim, que dedica la gran part del document a fer una anàlisi del sistema financer actual, en el que podem compartir que hi ha algunes coses que no funcionen, i després molta estona trobar-li l'encaix amb la Constitució i l'Estatut. Però realment la proposta concreta és molt minsa, diguéssim, no? Nosaltres creiem que poc treballada. Nosaltres no estem d'acord amb que la capacitat normativa les tingui les comunitats autònomes. De fet, ni els landers alemanys la tenen. La capacitat normativa l'ha de tenir Espanya, com l'ha de tenir Europa amb alguns impostos, per no generar dumping fiscal, perquè no hi hagi aquesta competitivitat deslleial entre comunitats autònomes, que està passant en aquests moments, no? I llavors, després sí que estaríem d'acord amb desplegar el Consorci Tributari de Catalunya, que està a l'Estatut, que el que diu és recaptar i gestionar tots els impostos, però amb un consorci paritari entre l'Estat i la Generalitat. I, per tant, recaptes i gestiones des de més a prop, això t'evitaria les liquidacions a 2 o 3 anys vista, que això és veritat que dificulta molt les finances públiques, però ho fas conjuntament amb l'Estat. Nosaltres, ja ho sabeu, som un partit que defensem Catalunya dins Espanya, amb un estat compost, federal, i per tant negociacions bilaterals no les entenem, i a més creiem que el sistema ha de ser més just, més transparent, més equitatiu per tothom, que tothom surti guanyant, no? I em sembla que i creiem que ha de tenir millor finançament Catalunya, sí, però no des d'aquesta visió que planteja Esquerra Republicana.
Hi ha una denúncia que fa el document que va presentar la consellera Natàlia Mas, que és més enllà de la negociació bilateral. Ella reclamava menys despesa de l'Estat i més despesa a repartir entre totes les comunitats autònomes, que són les que sostenen els serveis essencials més cars. Comparteixen aquesta postura?
Nosaltres compartim que és veritat que la gran part de competències que estan transferides a les comunitats autònomes són les que generen més despesa o més inversió, si volem dir-ho així, com és educació, com és sanitat, com és una part de serveis socials, i això és veritat. Sustentar això necessita molts recursos, i també vull dir, no és el mateix el moment en què es transfereix la competència fa 30 anys o fa 40 anys que en aquests moments. Posaré un exemple que més està molt al dia: tema presons. Fa 40 anys que es transfereixen aquesta competència a Catalunya. Quan es va transferir teníem una o dues presons, i ara s'han renovat totes les presons, són noves, tens molt més personal. Per tant, òbviament hauràs de revisar també el finançament d'aquestes competències, no? Llavors nosaltres creiem que, en fi, amb un debat sossegat, tranquil, amb una certa sentit comú i lògica, el govern d'Espanya ha de poder entrar amb una negociació, però sempre, diguem, les cartes sobre la taula i sense voler imposar-se a ningú. Jo crec que el que ens pot anar bé a nosaltres també li pot anar bé a altres comunitats autònomes, que diuen, escolta, a mi també, és que en aquests moments la sanitat no té la mateixa despesa, ni els mateixos col·lectius, ni les mateixes preocupacions que fa 30 anys. Doncs anem a valorar això. Però això s'ha de fer en una taula on hi siguem tots, i s'ha de fer amb un ànim i un esperit constructiu. I em sembla que la proposta que ha fet Esquerra Republicana no va per aquí. I després a nosaltres no ens agrada perquè genera frustració, perquè sempre demanem l'impossible. Home, jo no dic que no es pugui demanar l'impossible, però això genera frustració perquè sabem que no ho aconseguirem. Llavors, nosaltres creiem que és millor plantejar coses raonables, realistes, que es puguin aconseguir, per no generar més frustració a Catalunya, que és un dels problemes que hem tingut, que hem sempre demanat coses que no hem aconseguit, no? I llavors, crec que en aquest sentit, doncs, si fóssim capaços d'acordar amb altres comunitats autònomes que també estan d'acord en que s'ha de reformar el sistema, doncs crec que seríem més constructius i més positius.
Juan Carlos.
Sí, bueno, el PSC, el grup parlamentari, ha mantingut durant aquests 3 anys un govern a l'ombra, no?
Sí.
Per tant, estan al cas de les necessitats de Catalunya, de les necessitats dels ciutadans, no? Independentment del programa electoral que després, m'imagino, filaran més prim, no? Però d'entrada, els 3 principals problemes, ja ha parlat de la sequera, l'ensenyament, l'ha apuntat, però quina proposta fan vostès d'ensenyament del el govern a l'ombra, d'ensenyament, tot plegat per no estar a la cua de PISA, i després un element allò que considereu també important, el castellà a les escoles. Sí, va haver-hi una sentència del 25%, després es va fer en el Parlament un acord alambicado, no?, perquè no es complís aquesta sentència. Vostès, ensenyament i el castellà a les escoles, com ho abordarien governant?
Nosaltres, que no ens agrada que judicialitzi les coses de la política, no? Jo crec que això, amb tot el respecte per evidentment qui va portar això a la justícia, que en molts casos van ser famílies, no? Per què? Perquè ho hem de resoldre en l'àmbit de la política. El que es va aprovar en el Parlament, que a nosaltres ens hagués agradat, per exemple, que hagués estat el PP, per què? Home, perquè són els grans acords de país que es van fer ja fa uns anys i que hauríem de poder mantenir, i que el català no sigui una arma llancívola entre uns i altres. El català és una llengua de tothom, és una llengua oficial a Catalunya, i l'hauríem de protegir tots, i l'hauríem de defensar tots, no? Igual que el castellà, però com que ara parlem del català, i llavors aquí estaria bé que hi fóssim tots, i a mi em sap greu que el PP doncs, no hi hagi estat. El que deia aquesta modificació que van fer de la llei d'educació era que el que es faria segons l'entorn socioeconòmic, l'entorn territorial, la realitat de cada escola, és que s'enfatitzaria més amb el castellà i el català en funció d'aquell entorn. No és el mateix, probablement, un barri on hi ha molta immigració que una escola de Berga, no? I per tant, doncs, bueno, doncs potser l'escola Berga ha de fer més castellà i aquell barri, no, amb una zona amb molta immigració, ha de fer més català, que era una mica on anava aquest concepte de la immersió, és a dir, en funció de la realitat social d'aquell territori, doncs l'equip directiu d'aquella escola decideix. Això hauria de ser lo raonable, perquè així els nostres fills i filles, quan surtin de l'etapa educativa obligatòria, sàpiguen igual de català que castellà, que crec que és l'objectiu. Ara bé, també crec una cosa, nosaltres creiem que el problema no és l'escola amb el tema del català o el castellà, sinó que és que s'ha fet molta èmfasi en l'escola, però tenim un problema amb l'ús social del català. El català no es parla en l'àmbit social i altres coses, perquè els nostres fills juguen amb castellà, no, estan consumint constantment a les plataformes castellà, no? Més que català, i per tant tenim un problema aquí, no tant a l'escola.
És que diuen que el català és la llengua dels profes.
És la llengua dels professors, bueno, no ho sé si és la llengua dels professors. El que sí que nosaltres volem, i el nostre objectiu, és que quan els nostres fills i filles surtin de l'etapa obligatòria, sàpiguen igual de català que castellà. I després usin el que vulguin, no podem obligar-los, òbviament, però com a mínim que tinguin la formació i tinguin els coneixements adequats en aquest sentit. I per tant hem de posar els recursos perquè sigui així, però també hem de deixar que cada centre decideixi en funció de la seva realitat. Això és important, i probablement una de les coses que hem treballat i que també crec que diuen els experts, no?, després d'aquest dramàtic informe PISA, és que probablement hem de donar més autonomia als centres, no?, per poder decidir, perquè tots els centres són diferents en funció del seu alumnat, i per tant que tinguessin més capacitat a vegades per decidir fins i tot o enfortir unes matèries o unes altres, o decidir sobre el seu projecte educatiu, no?
O copiar el que estan fent altres comunitats. Per exemple, Castella i Lleó sempre surt a dalt com de les millors comunitats autònomes. Alguna cosa bona estaran fent
aquella comunitat, no? Salvador sempre diu que, escolta, copiem allò que funciona, clar, i si en algun lloc està funcionant alguna cosa, doncs fem-ho, no? Aquí tenim, per exemple, amb l'anglès sortim bé, però perquè la majoria de despesa amb tercera llengua, que és l'anglès, es fa fora de l'escola. I qui la fa? Qui se la pot pagar? Per tant, aquí, aquest és un element de desigualtat molt clara. Però escolta, nosaltres a la nostra programa electoral parlarem de l'anglès, perquè ens sembla molt important. Perquè no surt malament a PISA, però és enganyós. Perquè la, surt bé perquè la gent dedica diners fora, no?, de l'escola a pagar l'anglès. Això no ha de ser així, no? Que el dediquin a altres coses, en tot cas, però no a l'anglès. Hem de poder aconseguir que també surtin amb un bon nivell d'anglès des de l'escola pública, no? I aquest serà una de les nostres també banderes en el programa pels propers temps.
De tota manera, amb aquest debat del català, un dels punts en els que incidia l'informe del Parlament Europeu, que va ser molt criticat des d'aquí, amb la meva humil opinió, sense mirar-se la majoria dels que el criticaven, començant per la consellera, era que el que venien a dir era que s'havia posat l'esforç per conservar i garantir el futur de la llengua per sobre dels drets dels alumnes, sobretot dels alumnes castellanoparlants o hispanoparlants, pels quals començar amb tot en català i no tenir res de castellà era un greuge. S'ha oblidat els alumnes castellanoparlants en aquest sentit? A l'hora de dir, està molt bé que es conservi el català, però el que hauria d'estar per sobre de tot són els drets dels alumnes, que és pel que va començar la immersió lingüística, perquè els nens catalanoparlants tenien dret a ser escolaritzats en la seva llengua.
A veure, nosaltres estem d'acord i compartim l'objectiu de que els nens, és a dir, a Catalunya, que tenim dues llengües oficials, que és el català, surtin amb un bon nivell de les dues llengües. Després cadascú usarà la que vulgui. Òbviament, tu no però, pots forçar
però
que el nen...
No deixaràs d'aprendre català perquè facis les mates en castellà.
No, però hi ha moltes escoles que ja ho fan. Nosaltres el que diem és, en tot cas, cada centre, en funció de la seva realitat, ha de decidir, no? Ha de poder decidir, escolta, què enfatitza més, si el castellà o el català. Per què? Pues perquè la seva realitat fa que, ostres, s'hagi d'enfortir més una... Nosaltres el que diem, i és el que venia a dir la llei. Ara, les dues són llengües vehiculars a l'escola, això és obvi. Ara, també haig de dir, estem perdent el català, com a llengua està perdent pistonada a Catalunya, perquè no s'utilitza socialment, cada vegada s'utilitza més, això és el que diuen les dades. Home, pues jo, que soc catalanoparlant, vull que el català perduri i que les meves filles i els meus nets i puguin seguir parlant en català. Si no fem un esforç per conservar-lo, per enfortir-lo, l'acabarem perdent. I jo crec que és una llengua suficientment parlada i estimada com perquè això no ens passi. Llavors hem de fer esforços. Això vol dir que hem de crear una conselleria de català? Bueno, crec que no, òbviament. Òbviament
una altra
no.
Proposta del senyor Aragonès.
Sí, no, que una altra proposta, dies. En fi, buida, perquè també tenim una conselleria de feminismes que gestiona, executa el 36% del seu pressupost i estem en situacions fatals, amb, per exemple, pans d'igualtat a les empreses, per posar un exemple. No? O sigui, que tenir una conselleria no és condició perquè les coses funcionin millor. El que hem de fer és enfocar bé, no? I potser basar-nos en els experts que ens diguin, doncs, escolta, cap on hem d'anar amb el català, no? Perquè s'usi més socialment, o per, escolta, si al final, si els nostres fills, jo que tinc dues filles petites, no consumeixen en català, és perquè no hem fet esforços. Tenim una corporació catalana de mitjans audiovisuals amb molts recursos, perquè no tenim un bon canal infantil en català, perquè no tenim... No? És a dir...
El que passa que els joves també són la Romero, quan els obligues una cosa, es rebel·len amb aquesta cosa. Llavors, bueno... Tu m'obligues a fer... Que... Doncs no vull fer català, vull parlar en castellà.
Falta de referents.
Però no hi ha referents, sí, no? No hi ha referents. Llavors,
construïm aquests referents en positiu.
I jo li pregunto, clar, en positiu, i jo li pregunto al govern de la Generalitat aquest i els altres què han fet en aquests darrers 10 anys per evitar això, és a dir, perquè les meves filles puguin veure dibuixos en català o puguin tenir a les plataformes... Sí. Clar, és que no han fet
continguts.
Res. Llavors... Tampoc s'utilitzi el català com un element sempre de queixa. No? Escolti'm, clar, què has fet tu? No? Potser no n'hem fet prou i per això ara l'ús social del català està en retrocés. Pues no pot ser, estem d'acord. Pues fem coses. Ara, estic d'acord amb el que vostè diu i crec que hi ha hagut un debat aquesta setmana amb la Muixca, no? Amb aquesta cantant del Maresme, que diu, bueno, és que no imposem llengües. És a dir, fem les llengües seductores, atractives,
ja deia, jo parlo català i castellà,
que serà la manera com la gent entri en el català com havia entrat fa 30 o 40 anys.
I no ha de ser cap drama parlar català o castellà, és una cosa
bueno,
que fem habitualment al carrer. No?
L'objectiu d'un govern ha de ser que els nens i nenes surtin de l'escolaritat
sabent
els dos idiomes. I després cadascú
utilitzarà... I anglès també.
I nosaltres i diem, també, i amb anglès també, anglès per això també. En el nostre programa en parlarem. Però després cadascú serà el que vulgui. Ara, evidentment, si nosaltres no posem recursos en l'àmbit social perquè es consumeixi en català, doncs evidentment no passarà. No
avançarem.
Sí, jo volia canviar de tema.
I atencem-nos més al micròfon.
M'agradaria preguntar-li sobre la proposta última que ha fet el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra sobre fer un debat a tres. Ell, el senyor Illa i el Puigdemont, allà on sigui. Suposo que dient que potser caldria creuar la frontera.
Del sud de França, no?
Exacte, i fer aquest debat. Què li sembla aquesta proposta?
Bé, la veritat és que és una proposta així que hem escoltat ara fa unes hores, diguéssim, com aquell qui diu. A veure, nosaltres creiem que les eleccions, en fi, són a Catalunya, al territori català, i que, en fi, les campanyes es fan allà on toquen, no? Ara bé, també haig de dir que tenim nosaltres un equip de campanya amb una directora de la mateixa, que és la Lluïsa Moret, i veurem, hauran de valorar cada una de les opcions, no? Però, en fi, em sembla que estem a Catalunya, que els debats, que les converses, que les campanyes s'han de fer aquí. Tot i així, doncs, veurem quines són els anàlisis que fan des del comitè de campanya, però en fi, m'ha sorprès també aquesta proposta del president Aragonès.
Mai deixem de sorprendre Catalunya, en qüestions polítiques de campanya,
sempre
hem de donar la nota d'alguna manera.
Sempre tenim capacitat de sorprendre'ns més, sí, absolutament.
Valero. Seguint amb les sorpreses, l'escenari polític està dominat per les emocions. Veritablement sembla que estem en la política de les emocions, almenys sobretot en campanya i sobretot en els debats parlamentaris, no? Amb aquests insults. A Catalunya no tant, però també s'arriba a punts que jo no havia vist anteriorment, no? En definitiva, amb aquesta política de les emocions i els cops d'efecte, vostè creu que seria possible que el dia 10 de maig sigui detingut a Barcelona el president Puigdemont i això sigui revulsiu pels seus votants i altres votants?
La veritat és que no estic en el cap del president Puigdemont.
No te passa una bala màgica a la senyora Romero.
I no sé massa què pot fer, no ho sé. No ha vingut amb 7 anys, també em sorprendria que ara tornés, no? Però en tot cas, això se li hauria de preguntar a ell. Nosaltres el que sí volem, escolta'm, és en aquesta campanya presentar les nostres propostes i explicar en positiu el que volem fer. No? És veritat que la política són emocions i són sentiments, però penso que hem tingut un cert far, no? Hem estat una mica fars de tanta emoció i crec que la gent ara està més, té ganes, sí, home, evidentment que ens podem emocionar moltes coses, però també d'anar a les coses que ens preocupen i de que els governs gestionin, perquè els governs també han de gestionar el nostre dia a dia, no? I crec que estem més en aquí, crec que la gent està més pendent d'això que no pas d'aquests cops d'efecte, no? Ara bé, si són, doncs nosaltres tampoc tenim cap problema, vull dir que fins al senyor Puigdemont faci el que hagi de fer, Junts que faci el que hagi de fer, nosaltres seguirem el nostre camí, explicar les nostres propostes, aquesta Catalunya diferent i alternativa que veiem, i esperem que la gent ens doni la seva confiança.
El veu capaç de fer-ho?
Pues no ho sé. Sincerament, jo he tingut sempre una bona relació amb Carles Puigdemont, vam coincidir de diputats i després quan va ser president, però des de fa 7 anys que no parlo amb ell, vull dir que no sé en aquests moments en quina,
respira,
en
no?
quina posició ja, està i ja. Què deu poder bueno, voler, sincerament.
Bueno, deixem aquesta sorpresa, doncs. Iva.
Amb més o més emocions, aquestes eleccions seran una prova de foc per tots sobre la digestió de la llei d'amnistia. Pels partits independentistes, per si els seus votants consideren o no que això és una rendició i com l'han digerit, pel PSOE, perquè fins al dia abans de les eleccions del 23 de juliol deia que l'amnistia no hi cabia, i després ha capigut, i molt especialment per vostès, i fins i tot els partits independentistes faran servir la hemeroteca en contra del candidat socialista, Salvador Illa, i també pel PP. Senten el pes d'aquest examen en les expectatives del PSC i d'altra banda, i associat amb això, veurem molt per aquí el president Sánchez fent campanya?
La veritat, no tenim aquesta sensació de pes a les nostres espatlles en relació que això sigui també, no?, una votació a favor o en contra de l'amnistia, sincerament. Jo crec que almenys els catalans són conscients de l'esforç que ha fet el govern de Pedro Sánchez, evidentment, amb els errors que haurà comès, però també amb els encerts d'haver posat en marxa uns indults que va permetre, doncs, que els polítics, no?, que estaven a la presó sortissin i normalitzar algunes coses, i ara amb l'amnistia, doncs, que moltes persones, no?, que estan encausades per diferents, no?, per diferents causes diferents en relació al procés, doncs, també puguin normalitzar la seva situació i puguem tornar a fer política a Catalunya. D'una manera, normalitzada, que és el que jo crec que volem, no? Posar la casella a zero. Llavors, jo crec que a Catalunya la gent això ho entén i ho veu, perquè és que portem tants anys que no podem fer política, només parlem de referèndums, de votacions, de procés, de judicis, que no parlem de sequera, d'educació, bueno, doncs ja s'ha vist on estem, no? Amb renovables a la cua, amb educació a la cua, bueno, és que la gent diu, bueno, prou. I entén que els indults, i entén que l'amnistia, però han sigut dos propostes, no?, que ens portaran o que ens poden portar aquesta normalitat. I per tant jo crec que aquí la gent no votarà tant en aquest sentit, crec que això dona per descomptat perquè ha vist que això ha anat bé, sinó més per la via de dir, escolta, potser Catalunya necessita passar pàgina perquè es dediqui a altres coses, no? I no les que s'ha dedicat en els últims anys. Per tant, nosaltres aquest pes tan no el veiem. Ara sabem que aquest element, doncs, en fi, ens el posaran
present,
sobre la taula uns i altres per interessos partidistes, però bueno, en fi, nosaltres no tenim cap problema en parlar-ne i ho expliquem com cal i com cal.
Ja ficats en matèria de campanya, totes les enquestes... No, perdona. Que...
Ah, i Pedro Sánchez. Ah, sí, mira, Pedro. No, segur que vindrà Pedro Sánchez, òbviament, per nosaltres és un actiu i vindrà, i saben que ve molt sovint a Catalunya, té una relació excel·lent amb Salvador Illa i per tant vindrà, ara no li sé dir quants dies vindrà, però que vindrà en campanya, estic convençuda ell, també es va oferir el president Zapatero quan va estar al nostre congrés i ens agrada molt que vingui perquè crec que està molt en forma i ens agrada i crec que la gent té un molt bon record d'aquells governs i per tant, doncs, en fi, tothom que vulgui venir serà benvingut, però també vull dir, és una campanya catalana, la que volem parlar de les coses que preocupen
que aquí, no?
A Catalunya, no? I per tant, doncs, en això ens centrarem.
I parlant de campanya, totes les enquestes que s'han conegut fins ara apunten a una màxima igualtat, tot molt apretat entre vostès, el PSC, Esquerra i també Junts. Això dibuixaria, si tot es continua marcant així, doncs una difícil governabilitat. Jo no sé si vostès en l'horitzó contemplen unes segones eleccions catalanes més endavant, segons el que, com que diu el marcador d'aquest 12M, senyora Alicia Romero.
Miri, nosaltres el que creiem, ja veurem què passa el 12 de maig, nosaltres intentarem sortir d'aquest triple empat que diu vostè.
Però pot passar.
Pot passar. Sí. Però també nosaltres creiem que la política, és a dir, ja hem vist en els darrers anys que les majories absolutes són molt complicades, no? Molt difícils. I la política és acordar, i la política és negociar, i la política a vegades és cedir. I per tant, quan els ciutadans et donen el missatge de que no tens majoria absoluta i donen un resultat determinat, també estan dient, entengueu-vos vostès, entenguis vostès, és que també ens dona aquest missatge. I per tant, jo crec que també hem d'escoltar els ciutadans. Si resulta que no dona majoria absoluta a ningú, a un partit per sobre o molt per sobre, doncs també dona missatges. I llavors jo crec que amb aquests missatges que ens donen els ciutadans hem de poder també acordar. I si no ho fem, doncs jo crec que el ciutadà també ens castigarà, perquè no surt el que tu vols, surt el que els ciutadans decideixen. I per tant, crec que aquí tots hauríem de ser una mica honestos i generosos en reconèixer els resultats i intentar construir governs i estabilitat a un país que ha estat molt desestabilitzat en els últims anys.
Que bonic ho dibuixa, eh?
Sí,
bonic ho dibuixa.
Bueno, pues que ho hem fet, eh? És que jo també vull dir una cosa.
Sí.
És que vam ser capaços de renovar els òrgans parlamentaris entre Junts i Esquerra, vam aprovar la llei de l'ús del català amb Esquerra, amb Junts i amb Comuns, hem aprovat pressupostos amb els Comuns i Esquerra, hem aprovat coses de la sequera també amb Junts i amb Esquerra. És que hem fet coses ja conjuntament, hem pogut arribar a acords, però és que governem amb Junts a molts municipis, com Gavà, Lloret, amb Esquerra, la Diputació de Tarragona, de Lleida, és a dir, ja hi ha pactes pensant amb els ciutadans. Aleshores, el que diem és, home, no forcem unes segones eleccions, el que hem de fer és llegir bé els resultats electorals i intentar fer el que toca als polítics també, que és acordar, no? I cedir. Mira, i m'agrada molt posar aquesta imatge que es veia a Portugal, no? De dos partits que són capaços de seure, parlar i dialogar. Què és el que la gent vol? I el que no vol és el soroll, el crit i el jo más i jo me, perquè la gent, escolta, a cara seva també deu acordar, no? I entén que és el que toca.
No tots acaben crits, eh?
No. Això de Portugal no passa a Espanya.
No, per això.
Això que està reclamant per Catalunya, sí. No passa a Espanya.
No, però passava a Catalunya, eh? A Catalunya passa perquè el cap de l'oposició, Salvador Illa, guanyador de les eleccions, ha cedit la mà absolutament sense cap recança al president de la Generalitat i ha aprovat pressupostos i ha aprovat lleis. Llavors, ens agradaria que això també passés a Espanya, però a Espanya tenim un cap de l'oposició, no?
Molt més complicat.
Que no vol pactar res, polític. No vol ni renovar el Consell General del Poder Judicial, que és un mandat de la Constitució. Per tant, tant de bo, però no passa sempre, no? Per això dic-ho a Portugal, ja no he pogut posar l'exemple a Catalunya, però bueno, m'he vist forçat, però tant de... Jo crec que la gent ens demana això, perquè tots pactem constantment en el nostre dia a dia, no? I crec que nosaltres no fer-ho no donem un bon senyal als ciutadans.
Molt bé, esteu escoltant converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Ivan Guera, Carles Escolà, Juan Carlos Valero, avui la senyora Alicia Romero, portaveu parlamentària del PSC, número 2 a les llistes socialistes de cara al dia 12 de maig, és la protagonista del programa. Escolà, volies preguntar, endavant, som-hi.
Sí, parlàveu de Portugal i precisament un dels factors novedosos a Portugal ha estat, com en altres països, el creixement de l'ultradreta, no? Aquí precisament també les enquestes, com a factor novedor, podria ser l'entrada en el Parlament de Catalunya de l'ultradreta independentista. Tem que es pugui crear una majoria independentista que inclogui Aliança Catalana, si surten els collons?
Home, a mi m'agradaria que els partits independentistes es comprometessin a no pactar amb l'extrema dreta, sigui independentista o no. Ho hem fet en el Parlament, amb l'extrema dreta, no hi ha hagut pactes amb ells i m'agradaria, o majoritàriament no hi ha hagut pactes amb ells, i m'agradaria que els partits independentistes fessin el mateix amb Aliança Catalana i ho diguin, i es comprometin a no pactar, no? Quasi podien firmar un document com aquell que van signar per no pactar amb el PSC, no? Que després evidentment no l'han complert, no? Era absurd que en campanya electoral fa 3 anys es signés això amb un partit democràtic com el PSC, no? Però estaria bé que ara ho fessin... per Aliança Catalana i Vox, no? Crec que no es pot pactar amb l'extrema dreta i per tant hauríem de deixar tots clars.
Molt bé, doncs Iva, sí,
jo volia preguntar si dijous vam veure unes imatges del president Sánchez a Cuelgamuros, visitant allò les restes de tombes de la Guerra Civil Espanyola. La Guerra Civil Espanyola que va acabar fa 85 anys i que fa quasi 50 anys que va morir Franco, al seu llit i de malalt i de vell. Per què sempre que hi ha campanyes, ahir va començar les basques i aviat tindrem les catalanes, sempre surt, diguéssim, l'espantajo de Franco. Què passa en aquest país?
És que la gent no oblida. Jo no sé si és l'espantajo de Franco. El que està clar és que la gent no oblida que el seu besavi el van matar i està tirat a una cuneta i no han recuperat el seu cos. I la gent vol recuperar la memòria de les seves famílies. I ara ha fet 50 anys de l'assassinat de Puig Antic i la gent doncs, vol recuperar la història i la memòria i crec que està bé que ho fem. I jo crec que saber la història a vegades ens ajuda a no repetir-la, no? I no repetir els fracassos de la història. I per tant, doncs, bueno, ahir vam veure aquesta imatge com hem vist moltes altres, perquè en aquests anys doncs, s'ha anat recuperant també doncs això, no? els ossos de molts familiars tirats en cunetes que no havien pogut recuperar, no? Bueno, jo no li dono més importància a un camí que fa molts anys que s'està fent, que no podem oblidar i que hem de tenir aquesta memòria perquè no repeteixin els errors i s'entén que les famílies doncs, vulguin fer aquestes recuperacions. No?
I què passa amb les famílies de les víctimes del terrorisme? Víctimes de que algunes són del seu partit, que han estat socialistes. Sí. Són víctimes més recents, no del franquisme.
Sí.
I bueno, cada vegada que un pres etarra torna al seu poble, li fan una festa i les seves famílies, vull dir, estan patint, vull dir.
Sí, però jo que sàpiga no aquestes festes no les munta el Partit Socialista, vull dir que nosaltres estem
en contra. Nosaltres,
bueno, jo que jo sàpiga el PP va també quan governava, també va acostar presos a Tarres a les presons basques. És a dir, això per les polítiques, jo crec que el que no s'ha de fer és aquesta, és a dir, tirar cada vegada, no? O sigui, el que va fer Pedro Sánchez va ser respectuós. El que hem de fer és respectar les víctimes a totes, òbviament. Nosaltres estem contra els assassinats que va fer de manera injustificada. La violència mai, mai, mai es pot justificar. Crec que hem sigut sempre molt clars amb això i ja està. I vull dir que si hi ha un pres quan surt que algú li fa una festa, doncs en fi, ells sabran, si algú no la fem nosaltres.
Segurament el creixement que estàvem parlant abans de l'ultradreta fa més necessari que mai actes com el que es va protagonitzar el president del govern a Cuelgamuros, no? És a dir, en un moment en què l'extrema dreta està creixent a Espanya I també a Catalunya segurament és una bona oportunitat, no?, per recordar el que va passar a la Guerra Civil.
Bueno, i que no torni a passar.
I amb una extrema dreta que moltes vegades justifica el això, que va això. Passar, no? I fan el timent de la dictadura i del franquisme i del feixisme, perquè al final és això, no? Això no passaria a Alemanya. El que passa aquí no passaria a Alemanya. Llavors, bueno, també s'ha de poder dir. I també a les portes unes eleccions europees on veiem com l'extrema dreta puja i hi ha un risc de que pugui entrar un govern europeu, home, doncs jo crec que les coses s'han de poder dir, perquè moltes vegades la gent veu com molt llunyanes les eleccions i les europees potser són llunyanes en quilòmetres, però ens afecta el nostre dia a dia d'una manera molt clara, no? I jo crec que està bé que no oblidem i que recordem i que posem memòria a les coses i diem les coses pel seu nom.
Sí, enllaçant amb això, un dels discursos més recurrents de l'extrema dreta, tant la independentista com l'espanyolista, és el recurs a la inseguretat en tots els seus àmbits i associar-ho amb delinqüència i immigració. Però el cert és que la percepció d'inseguretat i fins i tot el nombre de delictes en el cas de Catalunya han crescut en els últims anys. Fins i tot l'alcalde Collboni del seu partit reclama mesures urgents com el reforç de la justícia per lluitar contra la multireincidència. Hem estat massa bonistes? No, o sigui, amb el tema concret de la delinqüència, jo no estic associant una cosa i l'altra, però hem estat massa bonistes i això també ha donat ales a aquest tipus de discursos?
El que és evident, nosaltres ho hem criticat i ho saben molt al Parlament, a la falta de confiança i de reforç als cossos i forces de seguretat. És a dir, no hem donat la confiança suficient als Mossos perquè facin la seva feina. I moltes vegades ens hem posat al costat del qui comet el delicte, i això no pot ser. Ha d'haver-hi mà dura contra el que comet delictes, no? Hi ha en alguns casos que és veritat que els canvis, no? Per exemple, la multireincidència depèn del Codi Penal i s'ha de modificar, i nosaltres sabem que tenim alcaldes com el de Mataró, de Santa Coloma, que hem estat molt a sobre de que es fagin aquests canvis legals perquè no hi hagi, és a dir, perquè algú que multireincideix pugui anar a la presó i pugui ser jutjat, i aquesta és una cosa que s'ha de canviar per la via legal, però després és veritat que hem de enfortir els Mossos, hem de legitimar els Mossos, és que han de generar-nos seguretat i han de tenir totes les eines per fer la seva feina.
Li sorprèn que el conseller Elena hagi estat recuperat a les llistes amb la gestió que ha fet?
Miri, deuen pensar que ho ha fet molt bé. Nosaltres pensem que ho ha fet molt malament i nosaltres hem qüestionat molt el conseller Elena. Creiem que la seva via, no?, de gestionar els Mossos és errònia i per això nosaltres fem una esmena a la totalitat. I si nosaltres anem al govern, ja li asseguro que canviarem absolutament no només les formes, sinó també la gestió que s'ha fet dels Mossos. Creiem que també s'han d'ampliar, d'haver-hi més Mossos, no?, per també tenir més eficients, no?, més en el carrer, però és obvi que la gestió que han fet és dolenta, com la que estan fent també a les presons, perquè a vegades sí, aquesta manera d'entendre la relació, és a dir, al final a les presons tens persones que han comès delictes i per tant, sí, home, se'ls hem de respectar, però hem de cuidar i hem d'enfortir i hem de legitimar els nostres funcionaris que estan a presons moltes vegades en circumstàncies molt complicades, no?, i molt dures, com hem vist per desgràcia amb un assassinat, home, doncs per donar-los totes les eines perquè hauria, faci la seva feina ben feta.
Hauria de pregar la senyora Ubassart, que vostè, com a consellera?
Nosaltres vam demanar que algú assumís la responsabilitat. Això no havia passat en els últims 40 anys, no a Catalunya, sinó a Espanya.
No
i
li vol tant, posar nom.
És que cadascú hauria d'assumir les seves responsabilitats. Però és que ens va dir la consellera que havia estat inevitable la mort. Em sembla ja increïble que digui això. Evidentment es podia evitar. És tant que ara han tret els presos perillosos, els han tret de les cuines. Sí. Mira, si era evitable, que han fet ara el que ja haurien d'haver fet fa temps.
El, no? Que és, el que no és evitable és el rellotge, i diu que hem de posar punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Alicia Romero, portaveu del PSC, número 2 de les llistes socialistes de cara al 12 de maig. Gràcies per estar amb nosaltres, moltíssima sort, i fins a la pròxima ocasió, que la tornem a convidar.
Val? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Juan Carlos Valero, Ivan Guera, bon debut, Carles Escolar, quedes fitxat.
Gràcies.
Més converses la setmana que ve, com sempre, a la cadena Cope Catalunya Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.